I tot seguit arriba, com sempre, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Els que em coneixeu ja sabeu que sempre m'agrada fer un repàs del que és la presència institucional de l'Església Catòlica en les instàncies internacionals. Deixeu-me avui fer-ne tres pinzellades. La primera ha estat aquesta mateixa setmana, dilluns passat, per celebrar el 75è aniversari de l'Organització de les Nacions Unides. Per aquest motiu es va celebrar una assemblea general a Nova York que, degut a la pandèmia, es va fer de forma virtual i on hi ha intervingut el secretari d'Estat de la Santa Seu, el cardenal Pietro Parolin, a través d'un videomissatge on reconeixia tots aquests anys de feina i compromís en favor del dret, la protecció i el desenvolupament del món, amb fracassos i adversitats, però encara amb la necessitat de seguir responent a les esperances dels pobles i treballant junts per superar el mal del món. Recordem que el petit estat de la Ciutat del Vaticà ha estat reconegut com un estat observador de les Nacions Unides des de l'any 1964. El cardenal Parolin va fer un repàs històric tot recordant les esperances de pau i harmonia entre els estats, amb les que els pobles del món han mirat sempre les Nacions Unides, sobretot en els darrers decennis, tot esperant un respecte cada vegada més gran per la dignitat humana, la proximitat, l'atenció a la pobresa, el patiment i el progrés de la justícia. Tots ells valors fundacionals als quals les Nacions Unides han tractat de donar una expressió concreta al llarg del temps. També va tenir paraules per reconèixer la tasca de l'ONU en la defensa del dret essencial a la llibertat religiosa i el compromís perquè la diplomàcia i el diàleg puguin resoldre les guerres i els conflictes i refer tot allò que la violència destrueix. En la història de la institució internacional hi ha hagut contratemps i fracassos. Les Nacions Unides no són perfectes, va assenyalar el secretari d'Estat, i no sempre han estat a l'alçada del seu nom i dels seus ideals. I això cada vegada que els interessos especials han prevalgut per sobre de la recerca del bé comú. D'aquí l'advertència que el representant del Vaticà dirigeix als diplomàtics que s'asseuen a l'Assemblea. No només per revitalitzar en un món canviant l'esperit original de la institució, sinó sobretot per renovar el compromís sincer amb la recerca del bé comú a través d'un consens i un compromís autèntics. Malgrat tot, va concloure el cardenal Parolin en el seu discurs, l'Organització de les Nacions Unides, on els pobles es troben en el diàleg i l'acció comuna, és avui més necessària que mai per respondre a les grans esperances del món. La segona notícia internacional és la crida que ha fet la Santa Seu a favor de trobar una solució pacífica i justa per la situació sociopolítica que s'està vivint a Bielorússia després de les eleccions. Això ho va dir l'arcabisbe Ivan Jurkovic, que és l'observador permanent de la Santa Seu davant de les Nacions Unides a Ginebra i que va intervenir en la 45a sessió del Consell dels Drets Humans, dedicat justament a aquest país. El representant internacional del Vaticà es va posicionar a favor de resoldre les tensions, tot reclamant un diàleg sincer, el rebuig de la violència i el respecte de la justícia i dels drets. I va demanar que sí, que es realitzin manifestacions, però que siguin pacífiques i que s'escolti la veu del poble, respectant-ne també els seus drets. Textualment va dir que la Santa Seu desitja una solució pacífica i ràpida a les tensions actuals i està oberta a qualsevol altra discussió que pugui conduir a la pau necessària i a una reconciliació i cohesió social. La tercera notícia internacional en la que ens ha fet arribar els bisbes de Tanzània, que han reclamat al govern que adopti un nou model econòmic, el que en diuen de l'economia social de mercat, que aspiri a tenir una nació amb un creixement econòmic sostenible i inclusiu per fomentar la participació en el desenvolupament de tota la nació. Aquest nou sistema que proposen els bisbes és el que ha estat estudiat i presentat per les principals universitats del país i es tractaria d'enfortir i construir economies individuals sota la protecció del mateix govern. Tinguem en compte que Tanzània, des de la seva independència, el 1961, és un país africà que ha provat ja tots els sistemes econòmics possibles, des del socialisme al liberalisme més radical, passant per totes les privatitzacions i industrialitzacions possibles, per acabar en una economia ara sense rumb. Molt bon diumenge a tothom!